Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Dos quarts i mig de quatre de la tarda i la caravana segueix a bon ritme i ara, com tots els dimecres, obrim el capó per descobrir què, Nina?
Doncs la setmana passada la farmacèutica japonesa Eisai i Biogen anunciava que es troba a la fase final de l'estudi d'un nou fàrmac contra l'Alzheimer, anomenat lecanemab, que aconsegueix alentir un 27% l'avanç de la malaltia en etapes precoces. L'assaig clínic va començar al març del 2019 i van participar 1.795 persones del Japó, als Estats Units i Europa, amb demència lleu o Alzheimer en estadis inicials. Avui parlarem, doncs, d'aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta un 2% de la població catalana, segons dades del 2021 de la Generalitat, és a dir, a unes 86.000 persones a tota Catalunya, i de la importància que té aquest nou fàrmac com per la medicina.
Gràcies, Nina. Fins ara.
Fins ara.
Per parlar-ne de tot plegat, comptem aquesta hora amb la neuròloga de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, doctora Isabel Barroeta. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Tanta tarde que recuerdo pegadita a ti, por la noche mi invierno en lo que crecí. Los años te quitaron el recuerdo. Sigo siendo el mismo niño, juego por ahí. Como jugaba de chico, me veía vivir. Y los años te quitaron.
Ben, segur que molts de nosaltres, doctora, coneixem algú proper que haurà patit l'Alzheimer o que el pateix, però com funciona una malaltia com aquesta? Com funciona l'Alzheimer?
Sí, a veure, la malaltia d'Alzheimer és una malaltia que ens afecta cognitivament, és a dir, afecta la manera de parlar, els nostres records, la memòria, la capacitat de recordar, l'orientació, la capacitat per organitzar les idees en el cap, i és una malaltia progressiva que quan comença a afectar el dia a dia de les persones s'anomena demència per malaltia de l'Alzheimer. Es produeix per l'acúmul d'unes proteïnes de manera aberrant, una d'elles és l'amiloide i l'altra és el tau, principalment, que quan s'acumulen d'aquesta manera causen la mort de les neurones. N'hi ha moltes hipòtesis de per què comença això i com progressa, i també s'acompanya de canvis en el cervell, de la reacció, per exemple, d'altres cèl·lules del cervell, no només les neurones, sinó la glia, i una resposta a aquesta, diguéssim, agressió. Tot això, com es perden les neurones, s'acompanya d'una pèrdua, diguéssim, de les capacitats d'aquests circuits neuronals. I, en resum, afectaria la cognició i també la personalitat, com som.
Això li anava a preguntar, doctora, perquè, esclar, quan pensem en Alzheimer, sovint ens ve al cap la paraula memòria, no? Que afecta la memòria, afecta el record. Però segur que si alguna persona està cuidant d'un malalt d'Alzheimer, coneix algú amb Alzheimer, o la mateixa persona comença a tenir els símptomes d'aquest Alzheimer, sabrà que es diu molt que aquesta gent tornen a ser com nens petits, no? Per què passa això?
Això passa perquè aquesta malaltia afecta d'una manera seqüencial diferents àrees del cervell. Clàssicament, en la malaltia típica, el primer que s'afecta són els lòbuls temporals medials, i amb aquestes estructures n'hi ha una petita part del cervell que es diu l'hipocampo, i amb l'hipocampo és, diguéssim, el substrat neuroanatòmic de la memòria episòdica. Per això, quan comença, el primer que s'afecta és la capacitat de recordar les coses més recents, i el més típic és tenir pèrdues de memòries recents. A mesura que avança la malaltia, comença a afectar també de manera més focal altres zones del cervell, i al final, quan acaba avançant més, afecta els lòbuls frontals, que són els lòbuls que estan a la part de, diguéssim, de davant del cervell, i que són els que tenen que ve amb el comportament, amb la capacitat, per exemple, per inhibir-nos, per jutjar el seny, diguéssim. Uh-huh. Això seria quan una persona comença a comportar-se com un nen, perquè el nen no té tampoc, diguéssim, el mateix desenvolupament dels lòbuls frontals. Quan s'afecten els lòbuls frontals és quan comencen a veure aquests símptomes neuropsiquiàtrics. Però a més d'això, abans d'això, l'afectació de les neurones i dels neurotransmissors fan que n'hi hagi un desbalanç, diguéssim, dels neurotransmissors en el cervell. Doncs tu pots tenir símptomes de depressió, d'irritabilitat, d'agitació, molt abans o al mateix temps que tens afectada la memòria. I per això sempre s'ha de pensar que si una persona gran té aquests símptomes, s'ha de consultar per saber què és el que està passant.
Ara la Nina ens explicava aquest nou estudi en fase final que sembla que ens faci fer passetes endavant. Anem pas a pas, però nosaltres. És detectable la malaltia contra per l'Alzheimer?
Sí, això és una cosa que ha suposat un canvi molt important ara mateix, que és que nosaltres som capaços de detectar aquesta malaltia en fases molt precoces. És a dir, podem detectar la malaltia quan ni siquiera fa una afectació amb el dia a dia. És a dir, seria la fase de mild cognitive impairment, per malaltia d'Alzheimer, en una fase molt, molt inicial, que no té repercussió en el dia a dia. I com la detectem? La detectem amb l'estudi dels biomarcadors, que poden ser de neuroimatge o poden ser biomarcadors en fluids. Els biomarcadors de neuroimatge poden ser mediant ressonància magnètica o PET amiloide, i després els bioquímics es poden detectar en fluids com el líquid cefalorraquidi o el plasma. És a dir, nosaltres som capaços de fer amb certesa el diagnòstic de la malaltia fent un procediment que és molt habitual a la pràctica clínica, que es diu punció lumbar. Uh-huh. És el mateix que es fa amb l'anestèsia epidural i que es tolera molt bé. Això ens permet mesurar les proteïnes, com el tau, fosfotau i amiloide, i dir-li a una persona amb certesa si té o no té aquesta malaltia.
Ara em deies, és detectable en fases precoces, de seguida entrem en el que significa aquestes fases precoces, però li faig la pregunta d'un mode diferent. Jo, a dia d'avui, puc saber si sóc una persona predisposada a tenir Alzheimer?
N'hi ha coses que augmenten el risc de predisposició. Per exemple, si una persona té un familiar directament afectat per la malaltia, els casos genètics, aquests serien només el menys del 1%, és a dir, 1% dels casos s'expliquen per una herència familiar, és a dir, els casos genètics, i dins d'aquests casos genètics també entren els adults amb síndrome de Down, que fan una malaltia d'Alzheimer genètica. Tot el reste de la població és el que es coneix com malaltia d'Alzheimer esporàdica. Aquí n'hi ha un factor familiar, però que no té el pes de l'herència, com ho vaig plantejar abans. I després, per exemple, si tu tens hàbits poc saludables de vida cardiovascular, com sedentarisme, tabaquisme, o una alimentació que no és sana, diguéssim, en general, o sobrepès, tot això afavoreix la malaltia d'Alzheimer. Altres factors de risc podrien ser també, i es coneixen, la falta, diguéssim, de reserva cognitiva. La reserva cognitiva, que és es pot mesurar de manera indirecta per a l'aprenissatge, per exemple, per les capacitats que tu tens o l'educació, tot això protegeix. I després l'altre factor important genètic és la presència d'un al·lel, que es diu APOE4, que sí que fa que tinguis més risc de tenir malaltia d'Alzheimer.
Parlaves abans, doctora, de les fases precoces. Quins són aquests primers símptomes? Quan ens hem d'alertar? Quan un familiar fa coses rares, per entendre'ns?
En general, la manera clàssica de presentar-se la malaltia és l'afectació de la memòria, vale? Com vaig dir abans. Però, en general, una persona pot tenir, per exemple, problemes de parla, que ja no s'exprimeix com abans, problemes d'orientació, o de que no és capaç d'organitzar-se com abans, que fa les coses més lentament, no pot fer diverses coses alhora perquè li costa fer-lo, que no és capaç, diguéssim, de seguir les seves rutines. Tot això són alertes de que alguna cosa està passant. Acompanyat d'això també tot el tema conductual, més irritabilitat o símptomes que de vegades es pensa que n'hi ha una depressió i es diu, bueno, aquesta persona com està gran té depressió, i en realitat és que està manifestant-se la malaltia. Doncs aquests canvis també de falta de fer coses, de voler interactuar, poden ser signes de que s'ha de fer una consulta per mirar què és el que està passant.
Cal tenir en compte, doctora, també que l'Alzheimer és una d'aquelles malalties que es tronca la vida del que la pateix, que és evident, que és la primera víctima d'aquesta malaltia, però també el seu entorn més proper, no?
Sí, correcte. I en aquest sentit, bueno, jo crec que és una cosa que és encara un tema pendent, perquè no es fa o no n'hi ha suficients recursos per donar suport a les persones que cuiden d'una persona que té malaltia d'Alzheimer. És a dir, sí que n'hi ha molta informació i cada vegada es fa més difusió, divulgació, com el que esteu fent vosaltres ara, que és molt important per explicar a la gent com confrontar-se amb això, perquè no és gaire evident, perquè com que comporta, diguéssim, canvis també de la personalitat, el maneig no és gaire fàcil, i perquè, a més a més, de vegades s'ha d'acompanyar el pacient les 24 hores del dia. I jo crec que en aquest moment encara hem de fer més pressió per intentar trobar més suport a les cuidadores de les persones amb malaltia d'Alzheimer, i són les famílies i les associacions de famílies que han de fer més pressió en aquest sentit.
Ara ens explicava la neuròloga de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la doctora Isabel Barroeta, que és amb nosaltres avui explicant doncs què és l'Alzheimer i sobretot què haurà significat un avenç com aquest. De moment, que ens deia, doctora, que no hi ha suficients recursos per fer-hi front per part de les, per part de les famílies, no? Clar, davant d'una resposta com aquesta, jo m'he de plantejar si existeixen recursos suficients o si existeixen, d'alguna manera, grups de suport per als cuidadors. Dit d'una altra manera, aquella famosa frase, no? Qui cuida el cuidador?
Sí, sí que n'hi ha grups de suport, però jo crec que encara s'han d'augmentar. És a dir, existeixen i n'hi ha moltes fundacions que fan divulgació i tenen programes, però encara no n'hi ha, diguéssim, un espai de cuidar el cuidador. Depèn molt també de les possibilitats de cada família. I això doncs fa que no tothom pot confrontar-se de la mateixa manera amb les mateixes eines.
Anem al tema d'avui que us estàvem explicant, i és que la setmana passada la farmacèutica japonesa Eisai i Biogen anunciava que es troba a la fase final de l'estudi d'un nou fàrmac contra l'Alzheimer anomenat lecanemab. Doctora, per què costa tant curar una malaltia neurodegenerativa?
Bueno, costa per moltes raons, és a dir, és una combinació de raons. Una de les coses que ara sabem és que aquesta malaltia comença molts anys abans de que es manifesti. I això pot ser que fa que les persones, d'alguna manera, bueno, no li donen l'importància, perquè és, bueno, quan ja tingui els símptomes, ja farem coses, no? És a dir, en resum, arribem tard. També els progressos amb les neurociències i amb la neurologia no són de vegades tan ràpids com en altres àrees de la medicina, perquè el cervell, per accedir al cervell, no és tan evident. I, per exemple, l'accés de fàrmacs, només per la localització del cervell, la via d'administració d'un fàrmac pot ser un repte. I en aquest sentit, jo crec que hem fet molts progressos. Al final dels 90 s'han, diguéssim, fet els progressos més importants de conèixer la fisiopatologia d'aquesta malaltia, i després ara venim de passar 20 anys en els que diverses hipòtesis s'han anat testant, però no n'hi ha hagut fins ara, que per això estem parlant avui d'aquesta notícia, una clara notícia de dir això sí que funciona o no i apoya un mecanisme, una diana terapèutica. Però també és perquè, no sé, això és una pregunta que jo em faig també, no se li dona el mateix impacte que altres malalties, perquè si una persona té un problema de cor o té un problema oncològic, lo viu com una amenaça imminent.
Sí.
I amb la malaltia de l'Alzheimer, per fer progressos com en qualsevol malaltia, s'han de fer assajos clínics i s'han de fer estudis de recerca i investigar i fer, diguéssim, proves de fàrmacs en fase experimental. I tot això triga molt, perquè s'han de complir uns passos, s'ha de reclutar els voluntaris en parts d'aquests estudis, i la gent, per exemple, si participa en un estudi en el que veu el risc molt alt de que tinc un problema que m'amenaça la vida avui, és més procliu per participar en l'estudi. I en canvi, amb aquesta malaltia, jo crec que això no és tan evident i s'acompanya també d'un estigma. És a dir, fins ara n'hi ha hagut molt estigma de que patir la malaltia de l'Alzheimer era una cosa que la gent no sempre parlava d'això obertament, i jo crec que ara és diferent, perquè fem el diagnòstic en una fase molt inicial, molt precoç, i el que volem és justament continuar avançant amb això. Cada malaltia d'Alzheimer és diferent, cada cervell és diferent, cada persona té una manera de respondre diferent, això és un repte. la heterogeneïtat amb aquesta malaltia fa que sigui diferent a curar-la també, perquè no totes les persones tenen amb el seu cervell la mateixa càrrega vascular o les mateixes maneres de respondre a la patologia. I jo crec que en aquest sentit és una mica l'approach o l'abordatge que farem en els anys que venen.
Ara parlàvem d'aquest fàrmac fet per ACI i Biogen. Ja se sap com funciona un fàrmac com aquest?
Doncs, bueno, aquest és un fàrmac antiamiloide, que fa part de molts fàrmacs antiamiloides que s'han d'anar testant. Són fàrmacs que són anticossos monoclonals que humanitzats que reconeixen formes solubles de l'amiloide, en aquest cas específic fibrilars, i el que fan és disminuir la càrrega de l'amiloide i en aquest sentit es busca una milloria, diguéssim, clínica, que és el que s'ha intentat testar durant aquests anys. És un fàrmac antiamiloide. Uh-huh. Aquí, diguéssim, la notícia és que, perquè això és una notícia, i jo crec que per treure conclusions més clares hem d'esperar al congrés que es farà de la CETA del novembre, en els que es presentaran totes les dades i després s'acompanyarà de la publicació científica pertinent, però és la primera vegada que tenim una bona notícia en el camp de que en aquest assaig clínic en fase 3 els endpoints, és a dir, els objectius de l'assaig, tant els primaris com els secundaris, han sigut positius i estadísticament significatius.
Uh-huh. Ara ens parlava la doctora que al novembre hi haurà aquesta avaluació de com ha funcionat tot el fàrmac. Suposo que ens ho podem imaginar una mica tots respecte a les vacunes del Covid, perquè tots ho hem seguit minut a minut per la televisió, eh? Però quins passos ha de seguir un fàrmac per sortir al mercat?
Sí, bueno, tots els fàrmacs, quan és la primera vegada que es prova en persones, en humans, han de seguir una primera fase, que és la fase 1, que és de seguretat, uh-huh, amb pocs pacients voluntaris, 100 pacients, per exemple. Després la fase 2, que és de seguretat i dosatge, i després la fase 3, que és seguretat i eficàcia. Tot això pot trigar d'un a quatre anys, més o menys. Tot això és a l'assaig clínic. Uh-huh. I una vegada que ja se sap que és segur de donar i que és eficaç, en promedi, els estudis, els assajos clínics duren això d'un a tres anys, que hem vist, diguéssim, la velocitat a la que s'ha fet amb el Covid, i m'agrada que fiquis aquest exemple, perquè ara parlaré una mica més d'això, però et dono una idea de quan es volen fer, diguéssim, es veu el benefici risc clarament, es poden accelerar. Però és això el procés. Una vegada que s'han completat aquests més o menys 3 anys, entre 3 i 4, ja passem a la fase regulatòria. La fase regulatòria, que és quan això diguéssim, es presenten les dades a les agències regulatòries, la FDA als Estats Units, aquí seria l'EMEA, i al Japó la seva agència regulatòria, això pot trigar entre un any i tres anys. Això és el característic. N'hi ha aprovacions fast track, que es diuen, en els que es busquen mecanismes, diguéssim, diferents per una aprovació més ràpida, però el promedi és d'un a tres anys.
Ens queda res, dos minutets, però sí que no volia acabar aquesta xerrada amb la doctora Isabel Barroeta, que ens acompanya avui, sense saber si aquest nou medicament, que és possible que acabi sortint al mercat i que acabi sortint a la llum per tots els malalts d'Alzheimer, que ho precisin, si el lecanemab obre vies per trobar un nou tractament efectiu o no?
Segur que sí, perquè el que farem ara és que si això funciona, i esperem que sí, i que ho tinguem aviat, el més aviat possible, i estem preparats per fer el diagnòstic el més precoçment possible, el que farem és acabar d'indagar altres vies, com vies antitau, o altres vies sobre la glia, o de diverses fàrmacs i diverses dianes alhora. Doncs jo crec que sí, i això és una bona notícia per al camp, perquè ens fa continuar i persistir, perquè creiem que sí que arribarem a vèncer aquesta malaltia que semblava invencible fins ara.
Neuròloga de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, doctora Isabel Barroeta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui a la caravana.
A vosaltres, gràcies.
Recuerda de mí, será eterno.